pedra tallada, l'elaboració d'un foc rudimentari, uns primers esbossos d'art a les parets d'una cova, la pronunciació d'uns mots primitius avui totalment incomprensibles. És així com s'ha anat fent i desfent l'espècie humana actual. Nosaltres, els Homo sapiens moderns. Pedra a pedra, escolta la prehistòria.
Benvinguts al Pedra a Pedra, escolta la prehistòria, un programa de divulgació dels fets, les peripècies i les vivències dels períodes més antics de la humanitat. Avui és el capítol 35 i que porta per títol Les claus de l'evolució humana. La locomoció bípeda, el nostre gran cervell i la cultura, la tecnologia humana, aquestes són tres de les grans característiques de la nostra evolució biològica com a éssers humans, com a Homo sapiens actuals. Sense aquestes tres grans adaptacions que hi ha hagut al llarg dels últims 6 milions d'anys, que és el moment doncs, que apareix el nostre origen més remot dels éssers humans, aquestes tres adaptacions, doncs, el gran cervell, la gran evolució del cervell, la tecnologia, o sigui, les eines de pedra tallada i sobretot la locomoció bípeda, aquestes tres grans adaptacions doncs, ens defineixen com humans. En el programa d'avui del Pedra a Pedra, que fem aquí a Ràdio 90, aquest programa de divulgació de la prehistòria, doncs el que avui ens detallarem, que més explicarem, doncs serà, ens centrarem en el de la locomoció bípeda. En realitat serà un programa doncs, continuista del de la setmana passada, que us vam parlar doncs, del gènere Homo i dels grans aspectes de l'evolució humana, però avui doncs, complementarem una mica el que la setmana passada ens va quedar per dir i focalitzarem sobretot aquesta evolució humana, aquests grans conceptes de l'evolució humana, els centrarem sobretot en especificar, en detallar, entrar en més detall per què el fet de caminar drets, no? El fet de caminar sobre dos cames ha estat un fet tan decisiu i que va ser dels primers a produir-se dintre l'evolució biològica dels humans, dels Homo sapiens actuals, que tenim doncs, fa 4, 5 i 6 milions d'anys que ja tenim arrelat aquest fet, el fet de caminar drets, i que és un fet doncs, que ens distingeix i que a vegades no se li dona la importància o que no és el primer fet al qual pares atenció, no?, quan intentes definir què és un ésser humà, no? A vegades el primer que pares atenció és en que si la cultura, que si el llenguatge, que si l'art. No, si mirem al passat, rastregem doncs, els fòssils, la tecnologia, les evidències arqueològiques, ens adonarem de la gran importància d'això, d'aquest fenomen, de la bipedestació. Doncs això, fet aquesta breu introducció, us donem la benvinguda doncs, al capítol número 35 d'aquí, del Pedra a Pedra.
Benvinguts aquí al Pedra a Pedra, aquest programa sobre la prehistòria, i bé, com hem sentit ara aquí a la introducció, doncs farem això, introduirem aquestes noves dades de la bipedització dels éssers humans i enllaçat amb tot allò que ens va quedar per explicar la setmana passada del gènere Homo. I com veurem, és un programa que també va molt relacionat amb fets que vam explicar precisament la setmana passada, que bé, és un programa que si no vau tenir l'ocasió d'escoltar o no la vau tenir, doncs sempre ho podeu recuperar en el podcast de la ràdio. Si aneu a la pàgina web de 3wr90.org, doncs a l'apartat del Pedra a Pedra programes, doncs podeu recuperar el programa de la setmana passada i tots els altres programes que hem fet aquí al Pedra a Pedra. Bé, com dèiem, doncs això és un dels fets claus de, que expliquen l'aparició dels humans com, tal i com, que han evolucionat fins al que som nosaltres, doncs va ser això precisament, doncs la bipedització, i que, com us vam explicar, per exemple, en el cas dels australopitecus, no, doncs va generar doncs uns comportaments, simplement, no, un dels fets que us vam explicar doncs va ser, per exemple, el del part, no, doncs que es va avançar a posar de gestació de, dels nadons. Bé, com aquest cas i molts d'altres, doncs és el que veurem en aquest programa d'avui.
Donar la importància en aquest fenomen de la bipedistació, no? El fet de la marxa bípeda dintre, doncs, com una de les grans característiques que ens defineixen com humans. Per això, quasi com aquell que li dic, creem un programa específic, no, avui. En el conjunt de... què ens ha de quedar? No? A vegades, quan estudiem l'evolució humana, quan mirem enrere, què ens ha de quedar? No? O de les grans característiques, els grans trets, els grans salts endavant o enrere, perquè l'evolució humana no és lineal. Això és una cosa que anem insistint moltes vegades. Els homo sapiens actuals no som l'última finalitat d'una cadena evolutiva dintre els homínids. No, no és així, no hi ha res diguéssim que estigués predissenyat, no hi ha res que apuntava fa 6 milions d'anys que havíem d'aparèixer en nosaltres, els homo sapiens, com l'espècie més intel·ligent, en principi. Això no va així. I bé, com vas a buscar els fòssils a Àfrica, a Àsia, a Europa, et demostren això, no? Que les coses han evolucionat, doncs com han evolucionat? Per una sèrie, doncs, de factors climàtics, per una sèrie de factors genètics, per una sèrie de comportaments culturals, per una sèrie de fenòmens atzarosos, per una sèrie de causes, no? Uh-huh. Totes elles, bueno, que a la ciència aquests últims anys estan intentant explicar.
Uh-huh. I potser per començar a explicar aquest programa d'avui, doncs potser estaria bé intentar definir, doncs, què és això del bipedisme. Com a bipedisme, doncs, aquesta paraula composta de bi, dos, i pedisme, peus, no? O sigui, vol dir que és tot aquell que camina sobre dos peus. No és un fet exclusiu dels éssers humans, no? Vull dir, avui en dia podem tenir molts animals al nostre entorn, com pot ser una gallina, un ànec, uns ocells, tots caminen, diguem, sobre dues cames, s'apoyen sobre dues cames, millor dit, es recolzen, català normatiu. Però també tenim, per exemple, una altra au, com l'avestruç, no? L'avestruç és un animal dels més ràpids que hi ha, doncs caminen sobre dues cames, però també, diguem-ne, ja si ens remuntem a espècies extingides, per exemple, hi ha molts dinosaures, doncs, que també caminaven sobre dues cames. Per tant, no és un fet, aquest fet d'una locomoció basada en caminar sobre dos cames, un fet exclusiu dels éssers humans.
Això dintre el conjunt de l'evolució i de la paleontologia, diguéssim, ampli, en sentit,
sí,
ampli,
exacte.
Remuntant-nos des dels orígens de la vida i amb tota la diversitat d'espècies d'animals que han arribat a existir. El fenomen de la biologia, això que dius, exacte, sí, sí.
Exacte, vull dir, no és això, no és un fet important, diguem, o exclusiu de la nostra espècie, però, bueno, és això, és aquest pas, no, d'aquests animals, diguem-ne, que caminaven sobre quatre peus, no, per animals tetrapodes, no, que s'apoyaven i es desplaçaven sobre les extremitats superiors, no? Doncs aquest moment, aquest de pas de, diguem, d'aquests simis cap a evolucionar cap al bipedisme, doncs és això, comporta uns fets que és el que al llarg d'aquest programa explicarem i que tenen en la nostra espècie una importància molt gran. Totes aquestes espècies que hem estat explicant segurament evolucionen d'altres espècies, però no els hi ha comportat, diguem-ne, evolutivament una millora com potser ens ha comportat a la nostra espècie.
Exacte, a la nostra espècie la repercussió d'aquest fet, d'aquest pas, el bipedisme, ha estat decisiva, ha estat fonamental. Però això en el cas nostre, és a dir, això que deies molt bé que no som l'única espècie biològica que ha existit a la Terra, doncs, que tenim aquest tipus de locomoció. No, això també és una gran, diguéssim, avalador o una gran dada que conforma, que reforça la idea, doncs, que a la natura no hi ha res que sigui lineal ni, diguéssim, predeterminat. És a dir, aquestes formes anatòmiques, com pot ser això, la locomoció bípeda, com pot ser doncs, les ales, com pot ser respirar sota l'aigua, com pot ser bueno, tota una sèrie, com tenir plomatge, com tenir urpes, com tenir bueno, tota una sèrie de, bueno, de formes anatòmiques que reconstruint la paleontologia de la, o sigui, els éssers vius fòssils que han existit al llarg del temps, doncs pots arribar a veure, no? Ja no, però en el cas nostre dels humits sí que és interessant. Per què? Doncs perquè nosaltres venim dels primats, tots els primats, quatre potes, estan predissenyats doncs per tenir una locomoció, el que se'n diu la braquiació, és a dir, per moure's entre els arbres, són quatre, és la braquiació, és a dir, els nostres orígens humans genèticament estem predissenyats, diguéssim, o prefabricats per moure'ns amb això, pels arbres, no? La braquiació famosa. Llavors, què ha passat aquí? Per què nosaltres vam deixar aquest sistema, diguéssim, de locomoció més rudimentari, més que rudimentari, no, més antic a nivell temporal, no? Aquesta és la gran pregunta, la gran explicació, perquè esclar, aquest fet ha estat fonamental, Els humans només ens hem de mirar avui en dia. Continuem, tenim quatre extremitats, les anteriors i les posteriors, i és clar, el fet de concentrar tot el pes, tot el nostre moviment només en dos cames, un dels grans avantatges ha estat això, ha permès doncs manipular objectes, de retruc doncs això ens ha provocat canvis alimentaris, de retruc aquests canvis alimentaris han estat decisius perquè el nostre cervell, doncs el cos energètic, doncs s'hagi concentrat i hagi augmentat. Això a la vegada ha permès doncs uns canvis, no, neuronals i genètics doncs que han permès la parla. Tot això que estem dient són canvis sempre a llarg plaç, és clar, és que no és que avui una espècie o un individu canvia i mira, d'aquí 100 anys hi ha hagut, no, aquests canvis són graduals. O graduals o sobtats, no hi ha volta de full, nova espècie, o sigui, gradualisme o rupturisme, és allò, els grans salts endavants, no? Que sempre parlava el gran paleontòleg, no? Conegut, mediàtic, sobretot aquí a casa nostra està molt traduït, l'Stephen Guy-Jult, que aquí al programa El Pedra Pedra n'hem fet referència moltes vegades, no? En tot cas, com nosaltres, com que fem un estudi així, llarg, diguéssim, amb una visió temporal àmplia, doncs no entrem als detalls allò científics específics de si es va produir en aquest moment. No, nosaltres el que aquí és interessant de parlar és els grans canvis, els grans trets que ens defineixen com humans, que com hem dit al principi del programa, és la tecnologia, la cultura, l'expansió del cervell, o d'altres, com per exemple la reducció de la dentició, no? Que això condiciona l'aparell masticador, que això és fonamental, o el llenguatge, o el foc. Aquests són els grans trets que ens defineixen evolutivament com humans, i dintre d'aquests grans trets hi hem d'encabir, intentar entendre el per què va aparèixer i en quin moment va aparèixer i que aquests passatges no hagués aparegut, doncs la bipedació en el que és l'escala dels homínids, no?
Uh-huh. Per exemple, per explicar com dèiem abans d'aquesta, diguem, aquest inici de caminar sobre les dues extremitats inferiors que es va produir fa això 6 milions d'anys, doncs era com us explicàvem la setmana passada, que per exemple en els australopitecos, no, aquesta espècie que precedeix a l'aparició de l'Homo sapiens, de l'Homo habilis, la primera espècie d'humans, doncs és això, ells vivien, aquests australopitecos on vivien? Doncs vivien a la sabana, en un espai obert, però ja havien abandonat el viure amb els arbres, aquest desplaçar-se d'arbre en arbre, no? I aquest, clar, aquest fet d'haver abandonat aquest progressivament l'estada dintre de la vida dels arbres, doncs què havia provocat? Era això, doncs, que anatòmicament el fet de començar a caminar de manera més recta, doncs, esclar, totes les seves extremitats doncs evolucionen
progressivament, sí, és el fet d'allò, aquella imatge tan gràfica de baixar dels arbres, no, i començar a caminar drets, no, que sempre és una de les teories, diguéssim, més antigues, una de les hipòtesis que més, diguéssim, recolzament té dintre la comunitat científica, i té, bueno, no. I per què s'hauria produït això, no? Això de baixar dels arbres a la sabana. Clar, aquí tornem a treure un tema, doncs, que moltes vegades n'hem parlat, que és el tema del clima, no? Hi ha un canvi de clima, es produeix un canvi de clima i apareix, doncs, un nou tipus de vegetació. Cada clima té la seva vegetació, cada clima va associat, clima mediterrani una cosa, clima atlàntic una altra, no és el mateix un període de sequia, no és un període de fred, etc. No? Doncs en aquests moments que es va produir això, aquest fenomen de l'aparició de la marxa bípeda, sembla ser que està relacionat amb un canvi climàtic que va fer això, un canvi de vegetació, apareix la sabana, nous espais, doncs, més oberts.
Clar, els arbres estan més separats entre si, ja no sí. Pot produir aquest desplaçament, diguem-ne, entre les branques dels diferents arbres.
I t'has d'adaptar.
És clar, exacte, per anar a buscar l'aliment, per anar a buscar, diguem, la teva seguretat. Potser sí que feien llargues estades, diguem-ne, amb un arbre, potser sigui per dormir, sigui per protegir-se d'un animal que el volgués, diguem-ne, caçar, però ja no era, no era el seu hàbitat, diguem-ne,
permanent. Sí.
Permanent, exacte. Doncs, és clar, aquest fet de començar-se a desplaçar per la sabana, per la gran explanada africana, doncs va comportar, doncs, bé que això, que es fiquessin drets i que a part doncs comencin anatòmicament comencessin a canviar, doncs, ja l'ús, no, doncs, d'aquestes extremitats, ja que no feien servir, doncs, per desplaçar-te. Tu, quan no has de fer servir, doncs, les teves mans per caminar, doncs les tens lliures. Al tenir-les lliures, doncs, les pots utilitzar, doncs, per altres fets que t'ajudin en la teva vida.
Com, per exemple, manipular objectes, que llavors apareixerà més endavant això de manipular objectes, o sigui, fabricar eines de pedra tallada, les famoses, les maques, les de la prehistòria, aquelles que fan que la prehistòria africana sigui, bé, una ciència o una temàtica molt atractiva per la gent, doncs, que li agrada saber sobre la cultura humana en majúscules, la cultura humana en majúscules antiga. No? Esclar, aquest fenomen, això, la bipedició, això, el fet de posar-se drets, esclar, això, en parlem així, no? Diguem, va, en un moment determinat apareix, esclar, en un moment determinat, en quin moment determinat? I com es produeix això? Es produeix d'avui per demà? Aquí hi ha grans dubtes, és a dir, no hi ha moltes hipòtesis, que llavors més endavant ja farem una relació de les hipòtesis, de les grans teories, perquè hi ha molta controvèrsia sobre aquest tema, no? Clar, què va ser una cosa gradual? És a dir, gradual què vol dir? Doncs que baixen dels arbres, comencen aquests australopitecus o aquests avantpassats dels australopitecus, baixen pels arbres i què vol dir? Que ja es posen drets de cop, a començar a caminar drets, o que ho fan d'una forma gradual, és a dir, el que se'n diu, doncs, una combinació mixta entre l'antic sistema de locomoció de braquiació, de moure's pels arbres, doncs, braquiant, no?, i el següent sistema, que és ja anar completament drets. O sigui, que entremig que haguessin fet una mica com fan els ximpancers, no?, caminar així en forma, posant els palmells, els artells, no?, a terra. Les extremitats inferiors, aquestes sempre, doncs, apoyades al terra, però llavors les anteriors, o sigui, les mans, el que nosaltres, els braços i les mans, aquestes, doncs, temporalment sí, s'apoyen, caminen, així de forma quatre potes, però puntualment, per coses concretes, doncs ja es posaven drets i feien, doncs, que això encara a vegades amb ximpancers passa.
Sí, i ara no fa gaire, potser farà cosa d'un mes, me'n recordo que va haver-hi un d'aquests vídeos virals, no?, aquests que circulen per la xarxa i que la gent es va passant d'un amb l'altre, d'un goril·la, d'un zoo d'Anglaterra, si no recordo malament, que, doncs, que aquell goril·la caminava perfectament dret. Bé, no és un fet extraordinari, però potser aquell ho feia molt sovint. Se'l veu en diferents vídeos, en diferents moments, doncs, com manté una postura totalment erguida i caminant com, diguéssim, com un humà, com un humà més, però bé, és això, potser és aquest goril·la, doncs mira que, però, clar, potser sí. Per imitació, pel que sigui, doncs, va trobar la manera de caminar més bé, però no és un fet habitual dintre.
No, exacte, i això és un cas concret, i esclar, aquí estem parlant, o sigui, un cas concret que va molt bé saber-ho, bueno, els científics ja n'hi ha hagut aquí, que hi ha hagut visions de tots colors i hi ha també grans dubtes i aquestes coses, per intentar explicar aquest fenomen concret, Però clar, en el cas que estem intentant parlar avui, no? I que intentem comprendre a veure com ha anat això, i que, i, bueno, que hi ha hagut molts altres investigadors que ho han fet abans i que encara hi estan treballant en aquest tema, clar, el que t'interessa és tu a nivell evolutiu, és a dir, tu estàs fent l'espècie humana en majúscules, en, així, en un context global, no? Pretens tenir una visió global. Com aquests grans canvis d'anatòmics, perquè esclar, és un canvi brutal això, un sistema no és el mateix, evidentment, un sistema de locomoció bípeta o un sistema de locomoció tetrapòdet, esclar, com s'ha produït això, i aquí estem, en fi, la solució no crec pas que la trobem avui, no?
No, però bueno, mirarem si més no d'explicar a tota la gent que ens escolta, doncs això, aquestes quatre dades, doncs, bàsiques, doncs, per entendre la gran importància, doncs, que va tenir això per nosaltres. Una altra, per exemple, de les conseqüències que va tenir aquest fet de posar-se dret és que, per exemple, et permetia, diguem-ne, visualitzar més l'horitzó, el no estar en una postura més baixa, doncs al ficar-te més recte, encara que fos amb una alçada, com vam dir que tenien els australopitecos, encara que fos a metro i mig, doncs ja et permetia, doncs, potser visualitzar, doncs, si venia això, un enemic o una possible presa per carronyejar, pel que fos, i a part de que l'acció del sol, no, doncs, s'incidia de manera diferent. El fet d'estar recolzat sobre les teves extremitats superiors, doncs què feia? Que diguem-ne que tota l'esquena permanentment estigués en contacte amb els raigs solars. El fet de ficar-te més dret, doncs aquesta és la superfície on incidien el raig solar, doncs disminuïa, i bàsicament doncs quedava potser més recolzada en el que seria el cap, no? Que és un dels llocs on encara conservem els cabells, no? De manera més abundant,
com a forma protectora del raig solar, exacte. I ara que dius això, també, a més, esclar, aquests havien baixat a la sabana, i a la sabana, tot això que tu dius, s'hi ha d'afegir una cosa per complementar-ho, que és que, esclar, tens una visió de l'horitzó. Si estàs dret, tens una visió d'uns quants
quilòmetres,
i a part dels depredadors, a més, serveix per en sentit positiu, és a dir, per anar a buscar recursos. Tens una visió més àmplia del teu territori, tens un control del territori més extens, per tant també vol dir més seguretat en tu mateix, vol dir, bueno, creixes com a marques territori, no? Uh-huh. I això, a nivell, diguéssim, social i a nivell estructural, te dona, doncs, una cohesió interna, te dona una certa seguretat, una certa força, i per poder doncs, començar ja a preparar el camí cap a nous canvis, noves innovacions, com serà l'aparició pocs mil·lennis després o pocs mil·lennis, o aquí, quan parlem de pocs mil·lennis, ens referim, doncs, a 200, 300, 400 mil anys, no? Evolutivament parlant, no? Però sí que són això, preparar el camí cap a l'aparició de la tecnologia humana, no? L'aparició de la cultura humana, que això és un dels temes que sempre més ens atrau, Com casar cultura humana pròpiament amb el tema biològic, que també és un altre dels temes eterns, com què ens condiciona més, si l'ambient o la cultura, doncs un altre dels temes eterns és aquest, no? El tema genètic o el tema cultural, que condiciona més, el clima o l'acció de l'home, o els humans actuem d'una manera o altra en funció del clima, o és l'enrevés, que és el clima, doncs, que fa que els humans fem una cosa, en fi. Uh-huh. Aquest és un dels grans temes de debat sempre així universals.
Uh-huh. Exacte, i que va molt lligat al que tu deies, això, el que dèiem abans, a l'alliberació d'aquestes mans, el fet de poder visualitzar l'horitzó, potser el fet de dir, aviam, aquestes mans ja les tinc lliures, i sé que agafant un pal, agafant un còdol de riu, una pedra, em serveix per beneficiar-me amb la meva alimentació, doncs això va començar, doncs, a utilitzar les mans, a començar a veure, doncs, que aquelles mans que en generacions abans et servien simplement per desplaçar, doncs ara et permeten això, doncs, portar menjar, portar les teves cries d'una altra manera, de un canvi, diguem-ne, en la teva manera de fer, doncs, que va propiciar també generacions ja posteriors en un creixement, encara que sigui de la massa cranioencefàlica i d'aquest record, diguem-ne, genètic que tenim els humans i que va procedint a petites evolucions de l'espècie.
Això seria el tema de l'experimentació, que això és un tema fonamental a la cultura humana, eh? L'experimentació, perquè es pot haver produït o per temps, el disposar de, diguéssim, de les mans lliures, doncs temps per experimentar, assaig-error, l'assaig-error a vegades sembla que només sigui una cosa dels científics actuals, l'assaig-error el neolític n'és ple, i amb cultures humanes homínides primitives també, assaig-error, l'humanitat ha funcionat així i has de tenir temps per poder experimentar, o assaig-error amb temps, per tant doncs, bé, això per un costat, o l'altre és per necessitat, per adaptació, en moments poder de molta tensió climàtica o de pressió ecològica pels competidors de l'entorn, de la sabana, doncs crea la necessitat aquesta, doncs, de tens les mans lliures i llavors t'has d'espavilar. I una forma d'espavilar-te, doncs, és això, és començant a manipular elements que t'ofereix el medi ambient, com poden ser les eines, com poden ser les pedres, doncs per tu acabes convertint, doncs, en un objecte que et beneficia a tu, no? I després, esclar, aquí comença l'experimentació, veus que els resultats, doncs, les sumes i les restes de la teva experimentació, doncs, el saldo, diguéssim, és positiu, això et queda, com has dit molt bé, gravat en el teu codi genètic, en el que seria el genotip, no? En aquest cas, i per aculturació, que seria el fenotip, doncs ho transmet, és aquí comença la transmissió de la cultura humana, no? Aquesta simbiosi entre això, lo genètic, lo que ja heredes per sempre més, que és el canvi anatòmic i el bipedisme, transformació cultural, això, tecnologia, fenotip i genotip, aquesta combinació que no sap què és més important, si una cosa o l'altra, sinó que sembla més bé que és una simbiosi, això doncs repercuteix positivament en mil·lennis després, en que els homínids que apareixen, que venen després, tot això ja són coses superades, que, més que superades, coses ja adquirides, i que per tant ja, ja formen part del paquet humà, de l'essència, de la singularitat humana, no? Bipedisme, tecnologia, expansió cerebral, són aquests elements, doncs, que són el resultat de la transformació de tots aquests processos evolutius que, com veieu, es remunten, que tenen durant un temps, abans finalment no han eclipsat.
Ja són molts els que poden dir que són de la generació Ràdio 90. Esperem poder ser també la teva ràdio i que ens deixis posar la banda sonora a la teva vida. Amb cada nova etapa renovem les ganes d'oferir-te allò que ens surt de dins, allò que val la pena compartir, i ho fem amb llibertat i altruisme. Ràdio 90, la ràdio que ens mou. I'm coming to play in your town.
Tornem a estar aquí al Pedra Pedra per parlar del bipedisme i de la seva gran importància que va tenir en el conjunt de l'evolució del gènere homínid. I us hem fet primer un ampli repàs de totes les conseqüències positives que va portar aquest fet de tenir una postura erguida i de caminar sobre dues cames, doncs, per aquests grans simis, no?, que van precedir el que serien els australopitecus. I ara, a continuació, doncs, farem una petita enumeració, així, de grans trets, de les grans teories que expliquen...
El fet aquest, no? Com, això de passar dels arbres a caminar drets, clar, que és una mica el que hem anat parlant així a grans trets a la primera part del programa, us anàvem a fer una mica d'introducció, així, allò, per sintetitzar, no? Per posar els punts sobre les is i per ordenar una mica el que ja hem anat dient, no? Per exemple, una seria, doncs, pel fet, doncs, que t'aixeques, tens la visió per sobre de la sabana, això en havíem parlat, no? Aquesta seria que tens una visió més àmplia del teu territori, controles el teu territori, no? I a més doncs, t'exposes a una radiació solar menor, no? Per la qual doncs, energèticament això et suposa una sèrie de beneficis.
A termoregules, diguem, el teu cos, no? I permet això, no? Doncs que el teu cos s'escalfi menys.
Exacte, la termoregulació. Això està molt bé perquè és una teoria d'aquestes dels últims 20 anys. Eh? És la combinació doncs, d'estudis anatòmics, fisiològics, bioquímics. Això és lo interessant, eh? De correlacionar tota una sèrie de dades doncs, que permeten això. El terme termoregulació doncs, hauria de ser decisiu o determinant doncs, per això, que els humans actualment avui en dia caminem sobre dos cames. Una altra hipòtesi seria doncs, que els humans van baixar dels arbres i es van posar drets doncs, per alliberar-se, que tinguessin les mans la lliberació de les mans, no? I a partir d'aquí doncs, puguem manipular objectes. O un altre de molt interessant que va ser molt famós als anys 80, que va ser, bueno, se'n va parlar molt, que es va publicar en revistes d'aquestes de divulgació científica com la Investigació i Ciència, que sabeu que és una de les nostres revistes que més llegim i, bueno,
gairebé de capçalera.
De capçalera, perquè és fantàstic, tu llegeixes un article de la Investigació i Ciència i t'emociones, t'agrada aquesta temàtica de la prehistòria. Et parlen de temes a vegades llunyans, no? Podria ser Àfrica, tot i que segurament si algun d'aquests escriptors de la Investigació i Ciència doncs, es passegés una mica per aquí com en aquest de Girona i comencés a veure doncs, els fenòmens naturals, volcànics, la indústria humana que trobem, per exemple, a la comarca de la Selva, en racons com la Vall del Llémena, conegués el Pla de l'Estany, doncs, bueno, amb tota la quantitat de vertebrats fòssils que s'han arribat a trobar, eines de pedra, etc. Jaciments com l'Arbreda, no? El de Serinyà, que és el gran jaciment doncs, del Paleolític a Catalunya i un dels més importants a nivell europeu i mundial, doncs bé, aquests articles també sortirien a la Investigació i Ciència, perquè, esclar, són aquests grans temes apassionants, ells els saben escriure i te'ls saben fer atractiu. Doncs això que diem, a la Investigació i Ciència s'hi va publicar un d'aquests articles fantàstic, no? Que si té raó o no, bueno, això el pas del temps ho dirà, i, bueno, però ens referim a la hipòtesi d'un investigador que es diu Lovejoy, i que aquest, segons ell, per què va aparèixer? Per què ens van posar drets? Doncs diu que està relacionat el bipedisme amb l'aparició de la família nuclear. És a dir, què vol dir la família nuclear? Bueno, això, doncs un mascle, una femella, i el cuidado dels fills, i per tant és això, una família nuclear, no? Quina importància tindria? Per què? No? Doncs perquè el mascle, doncs, en aquest cas, tindria sobretot la mascle i la femella també, diguéssim, d'aprovisionar la família. És a dir, el tenir el control de la família, haver de cuidar d'una família, què te suposa? Doncs la necessitat d'haver d'anar a buscar aliments d'una forma diferent que feies antigament amb el sistema de la precriació. Això suposava doncs, uns canvis anatòmics, uns canvis energètics del cos, de l'esforç a nivell biològic, i bé, és una teoria interessant, no? Que és clar, que suposa doncs, grans, diguéssim, qüestions filosòfiques, no? Quan apareix la família, el concepte de família en els éssers humans? El concepte de família biològic, no l'espiritual ni el religiós i bueno, aquestes coses que a vegades sentim que l'Eglésia ens ha inculcat, vulguis que no, els últims 2.000 anys. No. La família, diguéssim, biològica, en el sentit autèntic, en el de veritat, en l'ecològic, en el de sobreviure el dia a dia, no els rotllos aquests espirituals i aquestes històries, sinó la família nuclear ecològica. Com a entitat ecològica, sobreviure, estructures socials, familiars, econòmiques. L'esperit de sobreviure com a espècie en un món circundant, en un món difícil, no? en un territori, vaja.
Uh-huh. Un altre dels grans canvis que va comportar aquest fet de caminar sobre les dues extremitats inferiors va ser, si com hem explicat, doncs, un va ser l'alliberament de les mans, l'altre va ser també diguem, una redistribució dels músculs de les cames i l'evolució pròpia dels peus. Si avui comparem els peus d'un ximpanzé, d'un goril·la o el d'un humà, no veurem, bé, tots tenim 5 dits, però veurem com el dit gros, doncs, en un ximpanzé està molt separat i té un dit gros d'un tamany gran, però potser no tan diferenciat com els que tenim avui, i els altres 4 dits també són d'una llargada molt més gran, simplement per què? Perquè el seu hàbitat natural, doncs, està en uns arbres i és un lloc on s'agafa. Nosaltres no tenim aquesta necessitat, els peus no podem agafar cap objecte. Doncs tot el que seria tota la planta del peu, doncs, ha evolucionat cap a uns dits més petits i cap a una extensió, doncs, de la base, no?, d'on nosaltres ens recolzem. I aquest fet de recolzar-nos, doncs, ha canviat tota aquesta musculatura que tenim a les cames, que de fet fa que el taló del peu, doncs, sigui el lloc on primer recolzem el peu i on tenim una, bueno, tenim, diguem, és la base central de la nostra
centre de gravetat.
Exacte, el nostre centre de gravetat.
És l'adaptació. I ara, que una altra conseqüència d'aquestes adaptacions, diguéssim, del bipedisme, és això, és el tema de la columna vertebral. Això també és molt important, és a dir, el pes també recau, és a dir, canvia la planta del peu, això que deies, és que comporta tota una reestructuració anatòmica del cos, d'aquí la importància, el del parc que explicaves abans, de la Lucy, la planta del peu que acabes de dir ara, i també el tema de la columna vertebral, les lumbars, és clar, es converteix en el centre també d'aquest nou sistema de caminar, i d'aquí, doncs, que l'esquena, doncs, a vegades sigui un lloc tan delicat perquè el pes està tan concentrat allà que, doncs, a vegades les lesions actuals, doncs, tenen aquesta explicació. És a dir, en els ximpancers, doncs, esclar, el pes està més repartit, està repartit en 4 punts d'apoio, en 4, en altres no, el Merri només 2, doncs,
tot el pes es concentra
aquí a l'esquena, no? Bé, i ara, potser ja per anar canviant una mica, per això n'hem parlat molt, de les hipòtesis, no? Per què, no? Aquest fenomen, no? Aquest misteri, no? Com és que hem passat de 4 cames a tenir a 2? Estaria a saber també no només el per què, sinó les hipòtesis, el per què no, sinó el quan, és a dir, segur fa 4 milions d'anys, això en Richard Leakey, companyia, que van ser els primers, doncs, a afirmar-ho, amb les troballes dels Australopithecus a Àfrica, aquests segurs, perquè les evidències són molt clares, i sobretot gràcies a la troballa, doncs, de la Lucy, per l'any 70, a principis dels 70, per en Donald Johansson i el seu equip, que allò que em sembla que havíem explicat la setmana passada, no?, de la Lucy, aquest nom, no?
De la cançó dels Beatles, que sonava aquell dia, doncs, a la nit al campament.
Exacte, doncs aquí està claríssim. Llavors, les espècies anteriors, que són les que condueixen cap a l'Australopithecus, espècies anteriors com per exemple l'Ardipithecus, no?, que aquesta és una espècie, bueno, que s'ha definit, però s'han trobat poques restes, no està molt clar. Les restes que s'han trobat relacionades amb el sistema de locomoció bípede, doncs, no són prou concloents com per afirmar que sigui bípede. És un tema de discussió aquest. Segurament els últims 10-15 anys ja s'haurà resolt aquest tema, perquè ara s'han trobat, s'estan investigant precisament nivells que corresponen a aquest període. Això estem parlant de 4,5 milions d'anys, 5 milions d'anys, i per tant, no hi ha una unanimitat, diguéssim, no? Uh-huh. I per tant, ho deixem-ho així. Segur fa 4 milions d'anys. És que això, poca broma, amb això ja fa pensar, que fa 4 milions d'anys, doncs, que tinguem aquest sistema de locomoció, i que això sigui anterior, doncs, a la capacitat del parlar, a la capacitat de manipular objectes, o sigui, de la cultura, o sigui, la nostra cultura humana, no? Què som els éssers humans? Oh, éssers intel·ligents, oh, éssers que fabriquem objectes, sense tot això que tenim ara, sense que fa 4 milions d'anys s'hagués produït aquest transcendental fet que és posar-nos drets,
no està possible.
Per tant, no. A vegades, quan es parla, què ens fa humans, què ens fa humans, s'ha de parar atenció, s'ha d'explicar tot, s'ha de tenir aquesta visió evolutiva, aquesta visió temporal, Perquè si no te'n descuides, o no fas esment, o li dones, no li dones prou l'importància que té amb aquest fet tan cabdal, que és el fet això d'aconseguir una marxa bípeda, no? Per tant, els australopitecus segur, i a partir dels australopitecus aquí ja ve el gènere Homo, i aquí evidentment ja no hi ha cap dubte, tots bípeds, és una adaptació que una vegada l'has tinguda, doncs a nivell evolutiu, tota la multitud d'espècies humanes anteriors a nosaltres, totes, la van adquirir ja de forma genètica. Per tant, això et demostra les grans avantatges que devia suposar, perquè clar, l'evolució no falla. L'evolució és adaptació. Les coses positives, o que diguéssim suposen beneficis, les adaptes i les adquireixes. És el genotip, la tens, i el fenotip també, a la vegada, si és a nivell cultural. Si no, l'evolució les descarta. Per tant, doncs ara entrarem ja una mica, això ja seria la part complementària amb la setmana passada, amb les espècies de gènere Homo, que ens havien quedat una mica per parlar, i doncs relacionades també amb el tema del bipedisme, sobretot en el cas de l'ergàster, aquell que us vam dir, el gran corredor, el gran caminante, no? el primer sortir d'Àfrica, no?
Exacte, que dèiem, si us en recordeu, que tenia una anatomia molt semblant a la nostra, tenia una alçada més o menys al voltant del 1,80 m, amb unes cames llargues com la nostra, ja no eren aquells australopitecus que deien que tenien, que arribaven a 1,50 m aproximadament, ja no era un homo habilis, que era lleugerament superior a 1,60 m, no arribava a 65 m. Aquest no, aquest ja era molt més alt, per tant, estava, diguem-ne, apte o tenia la capacitat, doncs, de fer grans travessies, si així ho volia, i aquest, bé, es veu que va, diguem-ne, va emprendre un
llarg viatge,
no? de recórrer, sigui, doncs, empès per canvis climàtics, sigui per qüestions segurament d'alimentació, de buscar nous territoris, sí. Doncs que els va permetre això, doncs, sense voler, doncs, sortir d'aquest continent africà, aquesta cuna de l'humanitat, i que va, doncs, que a partir d'aquí, a través del corredor del Pròxim Orient, doncs es va difondre per tot el que seria Europa i Àsia.
Exacte, l'Obergaster és això, està a la cruïlla, és un homínid molt concret, que ocupa un paper central, no?, en el que és la diversificació, doncs, del gènere Homo i de l'expansió d'aquest Homo cap a Europa i Àsia. I, esclar, això relacionat amb el que explicàvem abans del bipedisme, esclar, el bipedisme és important, no és important, i tant, perquè, esclar, l'Homo ergaster, que té unes proporcions corporals molt similars a les nostres, sobretot les extremitats, és a dir, el caminar, doncs, esclar, si no s'hagués produït tots aquests canvis, si no s'haguessin adquirit aquests canvis genètics que van fer possible el bipedisme, esclar, la pregunta és, ens haurien arribat fins a Europa i Àsia els representants del gènere Homo? Hi hauria hagut mai algun representant del gènere Homo? Hauria estat possible els neandertals? Hauríem estat possible els Homo sapiens? Seríem d'una manera diferent, segurament. Uh-huh. I, conseqüentment, l'evolució del cervell hauria estat la mateixa. Clar, tecnològicament seríem similars. Clar, això són preguntes que mai es podran respondre, però s'ha de tenir en compte. És a dir, tot va relacionat. Tot va relacionat. No tindria, en fi, no hi hauria aquestes adaptacions que existeixen al llarg en el passat i que es van perpetuant al llarg del temps, són fonamentals per entendre això, què fem els humans a Europa. I justament en aquests períodes, a partir d'un milió i mig d'anys o 2 milions, segurament, ara que cada vegada la cronologia, doncs, es va reculant més, amb els jaciments, per exemple, de la conca de Guadix-Baza o Orce, Granada, o els jaciments de Tapor, que cada vegada més sembla, doncs, que van, en un jaciment concret que es diu la cima de l'Elefante, doncs es van trobant evidències d'ocupacions humanes molt més antigues del que fins ara es creia.
Sí, que fa ara 15 dies va sortir als mitjans de comunicació, doncs, la posada en dubte de, doncs, que l'espècie, bueno, la mandíbula que havien trobat més antiga, doncs, pertanyés a l'Homo antecessor, i que segurament, doncs, és d'una espècie anterior a aquest antecessor.
Exacte, i que seria d'origen asiàtic. Això ja és al·lucinant, perquè, és clar, si és d'origen asiàtic, què voldria dir? Doncs que aquesta espècie asiàtica, prèviament, ha vingut d'Àfrica. i llavors, clar, vol dir, ha anat d'Àfrica, d'Àfrica ha anat a Àsia, després ha anat a Europa.
Exacte.
Per tant, això suposa recórrer grans distàncies.
Sí, sí,
Per recórrer grans distàncies has de tenir, doncs, un sistema de locomoció molt eficaç, no?
Uh-huh. Els emparentava, ara, en aquest cas que parlàvem d'aquí de Tapuerca, amb l'Homo Georgicus, no? Del jaciment de Manisi, no? D'aquí a Geòrgia, que està, diguem-ne, entre Àsia i Europa, no? I que és un punt de difusió cap als dos continents.
Sí, sí, és un punt d'aquests estratègics, és aquí on es podrà, si continuen les investigacions, cosa que de moment és difícil, Geòrgia, perquè és clar, com que és un país tan complicat, el Caucas ja tots sabem que és un polvorí, i és clar, ja la gent que va investigar ho expliquen a les seves cròniques, i realment a vegades et poses una mica la pell de gallina, perquè és clar, si has d'anar a excavar acompanyat de la patrulla de l'exèrcit, com passava, per exemple, als anys 90 o 95, quan es van començar a descobrir els cranis els importants, els que estaven situats en aquest jaciment de Geòrgia, curiosament just sota un castell medieval, que bueno, ja té unes... sempre hi ha l'èpica, en les grans troballes prehistòriques sempre hi ha l'èpica. En tot cas, el que estem parlant ara és això, que està situat en un punt molt estratègic, i que els homínids que passen per aquí, per aquest corredor del Pròxim Orient i que van cap al Caucas, doncs ja són, tenen una forma bípeda, doncs, molt similar a la nostra, i que no, tot això, si prèviament no s'haguessin produït tots aquests canvis adaptatius i tots aquests canvis fisiològics a l'Àfrica, doncs molt probablement aquestes grans travessies, aquests grans recorreguts, no haurien tingut lloc. Tot i que sempre s'ha de tenir en compte això, ja en parlarem en un programa, en un dels pròxims capítols, que parlem de les grans migracions prehistòriques. Clar, aquestes migracions no són conscients, són de forma, diguéssim, bueno, no estan previstes. No és com nosaltres, que ara estem aquí, a Olot, i diguem, va, d'aquí per vacances anirem a Nova York, per dir alguna cosa, o a la Sibèria, i ho planifiquem, preparem les eines i marxem. Això en plan turista, però si és en plan de necessitat, com ara que hi ha moviments migratoris, doncs, per buscar nous recursos, per fugir de guerres, per fugir de misèries, per fugir de fams, la gent marxa conscient, diu, iré a tal país. Aquí no, aquí ja en parlarem, quan tractem aquest tema de les migracions, simplement la gent es desplaça en un radi el que viu, i en busca de nous recursos, bueno, molt probablement, doncs, són anar sumant anys i anys i anys d'anar-se movent, doncs, pel territori, un dia una generació, doncs, 15 quilòmetres més amunt, la següent 15 més, l'altra, doncs, 5 menys, bueno, la suma de molts mil·lennis, perquè, és clar, aquí sempre hem de tenir en compte el factor temporal, el factor temps. Estem parlant de períodes que moltes vegades se'ns escapen de la ment humana, no? De la nostra ment actual. Clar, estem parlant de períodes de mil·lennis. Aquí han passat, no és lineal això, hi ha hagut grans avanços, grans experiments, grans fracassos, grans tragèdies, una mica és com la vida de les persones a nivell particular, que és molt complexa, tens moments de grans il·lusions, seguits de moments de grans decepcions, però bueno, vas avançant, i al final, bueno, o el balanç pot ser molt negatiu o acaba sent molt positiu, en fi, això, però això, doncs això extrapolat a escala temporal molt àmplia, és... D'això, la suma de tota aquesta amalgama de tot, d'emocions, de materials, de canvis adaptatius, de canvis climàtics, l'amalgama de tot això, doncs és el resultat final, som nosaltres, que estem aquí davant del micròfon i parlant de... mirant-nos al mirall, parlant de l'Homo sapiens i pel retrovisor de... quins són els seus orígens, quins són els nostres orígens.
Mm-hmm. Exacte, aquests orígens que... mica en mica van sortint en la llum, tot i les grans dificultats, com sempre, des d'aquesta emissora hem intentat difondre. I una altra, i ara per continuar potser amb el tema que fèiem la setmana passada i que ens ha anat bé avui per lligar-ho, per fer aquestes grans migracions, com deien, que ja tindrem temps abans de finalitzar aquesta temporada d'extendre'ns i més, no? Doncs, és per exemple ara que us hem parlat d'aquest Homo Georgicus, doncs un humà característic de, diguem, d'Àsia, doncs com seria l'Homo erectus, també tenia unes característiques molt, molt similars a les nostres i a l'Ergaster, no? Que de fet a vegades l'Ergaster és ja, ja han hagut científics doncs, que el consideraven com un erectus africà. Bé, això a vegades aquestes teories sempre costa una miqueta de definir.
Esclar, i això, l'explicació és ben senzilla, és a dir, esclar, el registre fòssil, el registre arqueològic és escàs, la base material de què disposes és escassa i a partir d'aquí reconstrueixes, i esclar, després també hi ha els punts de vista dels investigadors, perquè hem de tenir en compte que la ciència no és neutra, o sigui, la ciència doncs parteix, la ciència es basa en dades objectives, són les que són, és a dir, els cranis que troben i desenterren doncs és el que hi ha, i és accessible per tothom, fins i tot per investigadors de tendències i de corrents i de formes de pensar i de llenguatges diferents, però llavors la interpretació que se'n fa, és clar, varia, i varia segons on te poses l'accent, no? Quin aspecte metodològic poses l'accent. Això no vol dir que llavors la conclusió d'uns i dels altres sigui falsa, no necessàriament. I si és falsa, el pas del temps ja ho posa en evidència, i per tant, hipòtesis descartades en aquest sentit, des dels anys 50-60 fins avui, se n'han descartat moltíssimes, perquè el propi pes, diguéssim, el pas del temps els ha posat en evidència doncs, que no s'aguanten per enlloc, i no passa res, perquè gràcies a aquestes precisament ha estat possible doncs, que n'apareguessin de noves. Aquí ningú parteix de res. A vegades apareix una nova teoria i sembla que sigui revolucionari, que ho trenqui tot i que valga'm Déu. Bueno, en el fons, potser sí que passa això, però parteix d'algú, si no has de partir d'alguna cosa.
Has de partir
cosa.
Unes dades objectivables.
Ni que sigui per les que vas en contra, si res més no, per les que vas en contra, diguéssim, les que tu t'oposes al contrari d'allò. I aquí és el que passa, en el cas de l'Argàster és un bon exemple metodològic, no? I per això hi ha aquest, també és el cas del Rudolfensis, l'homo de Rudolfensis també passen coses similars, però bueno, ara que estem en l'Argàster, és això, aquí hi ha aquest, és un dels temes aquests de controvèrsia, i bueno, és clar, com que és un període aquest tan apassionant a nivell cronològic, l'entorn de 2 milions d'anys, 2,5 milions d'anys, que és fonamental entendre aquest període, per saber doncs els humans, no? els humans a Europa, no? Ara que Europa és un concepte tan que en fem tan ús, i parlar de la colonització europea, això no és un tema banal, és un tema de capital importància per nosaltres, pels homo sapiens, saber això, els nostres orígens més remots.
Un per exemple, l'origen potser l'europeu més antic, que seria l'home antecessor, no? que us n'hem parlat aquí a vegades, d'aquí d'Atapuerca, que bé, que té una datació al voltant de 750.000 anys, 800.000 anys, més o menys, ens estem parlant amb aquestes cronologies, que bé, com us acabem de dir, que si aquesta, es confirma aquesta notícia d'aquestes restes trobades de fa 1.200.000 anys, és d'un altre gènere, doncs per tant hauríem d'establir que ja l'antecessor deixa de ser l'humà el europeu més antic, no? Malgrat que pot ser que algun homo erectus doncs hagués fet petites incursions a Europa, però bé, no tenia un abast generalitzat.
Exacte, i ara aquí el que convé dir, ara que parlem de l'antecessor, que estem parlant d'això d'un milió d'anys, a l'entorn d'un milió d'anys, que sonarien els homínids més antics de la península ibèrica, l'antecessor doncs és el que ha fet més fortuna, perquè s'han trobat restes humanes, i per tant els fòssils, doncs és el fòssil. La resta humana és la gran troballa, no? de tota la gent que es dedica doncs, a la prehistòria antiga. Però, esclar, hem de tenir en compte que això que dèiem, que les troballes de restes pròpiament de fòssils humans són molt difícils, però hem de tenir en compte doncs, que hi ha complements. És a dir, aquests homínids, igual tu no te'ls trobes, però també trobes les restes de la seva cultura, les eines de pedra tallada. I que, bueno, que la presència o la troballa d'aquestes eines de pedra també t'estan indicant la presència d'aquests homínids. On volem anar a parar amb això? Doncs el cas nostre, d'aquí comarques de Girona. A comarques de Girona doncs, no hi ha hagut l'atzar, la fortuna, l'encert, o bueno, no s'ha trobat restes humanes tan antigues com les de Tapuerca. O sigui, el que és el fòssil, allò, el crani, l'esquelet, un fèmur, una pelvis. No s'ha trobat, no, possiblement el pla de l'Estany ja ha de ser-hi en algun lloc, 30, 20, 15, 5 metres sota terra, vés a saber, això potser algun dia doncs se sabrà. El lloc més probable que on es puguin trobar serà el Pla de l'Estany, més probable.
Almenys que tots els indicis apunten que podria
qüestions,
ser.
Sí, per qüestions sedimentàries, però bueno, també podria alguns racons de la selva, de la depressió de la selva, d'aquests que no han estat tan erosionats, doncs també podria aparèixer. Bueno, en fi, que podria aparèixer. En tot cas, no ha aparegut. I com que no ha aparegut, què passa? No hi ha la presència humana fa un milió d'anys a comarques de Girona? Doncs, i tant que hi és. Fa un milió d'anys, en fa 500.000, i a més, hi és de forma abundant. I com se sap? Doncs gràcies a la multitud de jaciments, multitud de jaciments que s'han trobat a l'aire lliure, i no en coves, perquè a comarques de Girona de coves n'hi ha molt poques, no som un país on hi hagi moltes coves, grans coves, que hagin pogut estar habitades a la prehistòria, de coves n'hi ha poques, però a l'aire lliure s'han trobat multitud de jaciments, d'eines de pedra tallada, doncs que són un testimoni indubtable de la presència d'aquests hominis tan antics, començant pels antecessors de fa un milió d'anys, continuant llavors pels heidelbergensis, que són els que venen després, a l'entorn de mig milió d'anys, i ja després els neandertals. I més, després dels neandertals, nosaltres, l'home sapiens modern, que arriba a comarques de Girona fa 40.000 anys i és portador d'una nova cultura que es fonamenta sobretot amb l'utilització doncs, d'una matèria prima com el sílex, d'importació, que és una matèria primera que no hi és a comarques de Girona. No? En fi, tota aquesta evolució tan antiga, d'un milió d'anys, a casa nostra hi és i està molt ben documentada gràcies doncs, a la troballa d'eines de pedra a l'aire lliure. I d'aquí també això cal donar-li importància. Molta, perquè sense això, en el cas nostre de comarques de Girona, no tindríem cultura humana antiga, no n'hi hauria, perquè les eines, els fòssils així més antics, que només ha estat un, que és la mandíbula de Banyoles, d'això fa 40-50.000 anys, i només és un. És clar que voldria dir que la presència neandertaliana a comarques de Girona seria, si només haguéssim de jutjar per aquesta troballa d'aquesta mandíbula, voldria dir que la presència de Neandertal va ser escassa? No és així. Les eines de pedra que s'han trobat en abundància a la comarca de la Selva, al Pla de l'Estany, a prop de la Vall Mitjana del Ter, els cingles de Sant Roc de Mer, el jaciment de la Bamba de la Xemeneia de Mer, tot això demostra que no. No hi ha el fòssil, no hi ha la resta humana, però sí que hi ha la seva cultura. I si hi ha la cultura, el fòssil, aquell humà hi és present allà, no?
Mm-hmm. Bé, ja estem a la part final del programa, aquest programa dedicat al bipedisme i a totes les seves conseqüències que ens han portat avui en dia a ser com som, no? I a que tenir en Usain Bolt l'humà més ràpid del món corregents, que bé, no hagués estat possible les seves gestes, diguem-ne...
Això està bé, sí, sí.
En el món de l'esport. Si aquests primers
arbres,
si no haguessin baixat dels arbres, doncs bé, és un fet usual.
Però això està bé perquè et dones l'amplitud temporal de situar les coses al seu lloc, no? Això és una cadena que ve de lluny, complexa, ens ha portat als humans, a l'homo sapiens actual, i a nivell individual nosaltres aquí, dos persones apassionades per aquesta temàtica davant d'un micro parlant d'aquests temes.
Exacte. Bé, com sempre, emparar-vos al programa de la setmana que ve, no? Un programa dedicat, com us hem dit abans, a les migracions prehistòriques. Com sempre, aquí a Ràdio 90, cada dissabte de 3 a 4, o sempre que ho vulgueu, mitjançant el podcast de la ràdio, a www.r90.org, i on, bé, amb aquest servei que s'estrena en aquesta ràdio durant aquesta temporada de 2010-2011, doncs us permet aquesta llibertat de poder escoltar aquest programa i tots els altres programes de la ràdio sempre que vulgueu. Bé, fins aquí el programa d'avui i moltes gràcies per escoltar-nos.
Moltes gràcies i fins la setmana que ve.